Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Rosa Galzeran, com un escenari. És cada jorn, quan neix el sol, que l'escenari de la vida, el gran taló se'ns va enlairant i un acte nou s'obre al davant. De calma ple o de neguiteig, de goig intens o de sofrença, com plan d'ocells engaviats o amb alegrança alliberats. I ens retrobem tots cada nit amb una mort de simulacre com un taló que tot ho clou i que demà s'alça de nou. És cada jorn, quan neix el sol, sols l'escenari que Déu vol.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Els qui creuen en mi, més que creure en mi, creuen en el qui m'ha enviat. I els qui em veuen a mi, veuen el qui m'ha enviat.
Joan 12, 44-45.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, l'amistat.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre.
Bé, un programa més amb Rafael Argullol, avui per parlar d'una de les passions probablement més populars, que és el de l'amistat. Diu que qui té un amic té un tresor, una mina, no? Un refrà com molts altres que neix d'identificar l'amistat com un dels eixos fonamentals de l'experiència humana. Sense l'amic estem sols. És més, sense ell o ella no som capaços de reconèixer els altres i molt menys en reconeixem a nosaltres mateixos, no? El que podríem denominar l'altre jo. Som mirall i prolongació de nosaltres. L'amistat com va fer veure bé el Jordi Llobet en una conferència que va impartir al CCB sobre l'amistat, ha anat evolucionant des de l'antiga Grècia fins avui, de tal forma que podem arribar a sintetitzar aquesta evolució de la següent manera. Hem passat del company d'armes, on l'home gran i amb experiència busquen un jove que protegeix una bellesa moral, una relació iniciàtica a l'antiga Grècia, dominada pels déus, on podem observar en Homer, a l'Iliada, el poder de l'amistat, on s'inscriu que dos amics són dos que marxen junts. A l'època romana, Ciceró o Sèneca reflexionen sobre l'amistat des d'una perspectiva de la solidaritat associada als homes entre si, ratificada l'existència d'un dret comú del gènere humà. I a l'època mitjaval, on la relació dels senyors amb els seus vassalls és una relació de subordinació, però també d'amistat, sobre la base d'una lleialtat inviolable, més enllà del llinatge. Fins a la idea moderna de Michel de Montaigne, on la seva amistat vincle amb Etienne de la Boétie ens marca el que podríem denominar una amistat lligada a situar la nostra diferència en relació a l'altre i que aquesta diferència no té per què ser un element negatiu, sinó enriquidor per l'altra part i que, per tant, som diferents i ens reconeixem en aquesta diferència i és per això que podem arribar en profunditat a l'amistat. Bé, tot aquest itinerari que comença, torno a insistir, des de l'antiga Grècia fins al dia d'avui, ens parlen d'una amistat amb evolució, una amistat que ha canviat amb el temps i una amistat que, si avui probablement la poguéssim sintetitzar, podríem arribar a dir que hem passat o hem evolucionat del camp de batalla, no?, a l'amistat egoista del nostre temps. Rafael, com hem d'entendre avui l'amistat?
Jo crec que l'amistat sempre ha tingut un gran prestigi dins de la comunitat humana i així s'ha expressat a la història de la cultura, perquè fins i tot abans de la Grècia Antiga, el primer text que tenim a la història de la literatura, el que es considera el text més antic de la història de la literatura, que és el Gilgamesh mesopotàmic, és la història d'una amistat de Gilgamesh amb Enkidu. Per tant, d'alguna manera, la literatura neix per expressar i per cantar aquest vincle d'amistat. Els grecs tracten d'una manera molt exhaustiva el tema de l'amistat. A l'Ilíada, per exemple, s'exalta l'amistat entre Aquiles i Patroclo. I jo crec que el que teoritza d'una manera més extraordinària el món antic l'amistat és Aristòtil a les Ètiques, on proposa l'amistat com pràcticament la pedra angular de la comunitat humana. I, en efecte, tu citaves a Montaigne, que també els seus assajos fa de l'amistat, respecte a l'home modern, d'alguna manera al centre de la vida social. Jo diria que l'amistat té una característica, parlant de les passions, i és que la podríem anomenar l'amor tranquil, o l'amor relativament tranquil. Perquè ni és l'amor lligat als vincles de sang, ni és l'amor de la sang que ens fa partir d'una incondicionalitat que nosaltres, en general, acceptem, vulguem o no, que és la relació que pot haver-hi amb els pares, amb els fills, amb els germans, que ens ve donada i realment la portem a sobre tota la vida, ni és l'amistat vinculada el que és l'amor sensual, l'amor sensorial o l'enamorament, que és una elecció nostra, però és una elecció que acostuma a desbordar-nos i que està molt lligat a grans desigualtats d'intensitat. En canvi, l'amistat és un amor que nosaltres elegim i que el anem conreant al llarg de la vida. De manera que jo diria que l'amistat sempre ve assenyalada pel que és l'amistat última. O sigui, nosaltres podem tenir records magnífics de nens que érem amics de l'infància o records de companys de col·legi o de companys de universitat. Però quan realment pensem en l'amistat en un sentit profund és quan pensem en l'amistat dels amics que tenim ara, és a dir, dels amics que han anat perdurant al llarg del temps. Aleshores, potser com cap altra passió, l'amistat és aquella que d'alguna manera és tractada pel temps, va més enllà del desafiament del temps i es va consolidant amb el temps.
Jo em vaig permetre, i espero no abusar del Rafel, si explico una anècdota personal, i és que amb el Rafel Argullol jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo en un viatge amb avió a la Menéndez y Pelayo, a Santander. I en aquest viatge en l'avió que ens vam conèixer, recordo, com si et tingués ara aquí davant, que entre les coses que vam comentar, perquè jo crec que anàvem els dos a fer una cosa sobre arquitectura i cinema o alguna cosa, un curs realitzat pel Carlos Ferrater, bueno, vam coincidir. Recordo que tu en aquest viatge on ens vam conèixer vas posar com un dels elements centrals, diguéssim, de l'activitat humana, l'amistat. I vas dir que el que tu t'havia donat més satisfaccions en la vida, en el que tu estaves, diguéssim, més lligat des del punt de vista emocional, era a ser leal en aquestes amistats i que era el que l'home té que, d'alguna manera, cuidar i conrear, no?
Sí, perquè tu ho has dit ara, la lleialtat és potser el vincle més vistós i el més intens que s'estableix entre dos amics. I aquesta lleialtat va més enllà del temps, va més enllà de que el vegis, no el vegis, però també la lleialtat ha de ser conreada. Una amistat que no és alimentada contínuament, que no és nodrida contínuament, pot arribar a patir. A vegades passa que molts amics adopten una actitud passiva, és a dir, esperant la trucada, esperant la carta, esperant la comunicació de l'altre, sense ells tenir una participació activa. Jo crec que aquesta és una amistat condemnada. Crec que una característica molt important de l'amistat és la sensació d'igualtat. Encara que les persones siguin molt diferents i els amics siguin molt diferents, puguin tenir oficis diferents, caràcters diferents, personalitats diferents, el que és molt important és que es sentin còmodes amb una relació d'igualtat entre ells. I això la fa molt diferent a l'amor lligat als vincles de sang i també ho fa molt diferent a l'amor lligat al que seria de l'esfera sexual, sensorial, etc.
Bé, jo, com l'amistat és una qüestió que en l'àmbit de la literatura i en l'àmbit del cinema se n'ha parlat molt. De fet, jo diria que en l'àmbit del cinema l'amistat és un element motor central. De cara a parlar-ne amb més profunditat, hi ha agafat un director de cinema i una sèrie de pel·lícules del mateix director que jo he arribat a la conclusió que un dels grans temes, no l'únic, però un dels grans temes d'aquestes pel·lícules és l'amistat. Sobre diverses categories, que és l'amistat com a compromís, l'amistat com a prova, en aquest àmbit, diguéssim, de les passions, l'amistat com a intercanvi i l'amistat com a pèrdua, o en la pèrdua, per ser potser més exactes. No? Aquest director és Orson Welles. Orson Welles, que tots coneixem i que és un dels grans directors del cinema de tots els temps i que està reconegut sobretot per la seva gran contribució que va fer al cinema Ciutadano Kane, en City Kane, té una sèrie de pel·lícules que totes elles a mi em remeten a algunes d'aquestes qüestions i m'agradaria que les comentessin, tot i que això sol servirà com a disculpa per parlar de moltes més coses. Faltaria més, no? La primera és l'amistat com a compromís. I aquí, Ciutadà Kane, on Orson Welles interpreta a Charles Foster Kane, que està basat en la figura del magnat Hearst, busca en Leland, que és el Joseph Cotten, el seu escuder, una espècie de Sancho Panza, que l'acompanyi en aquesta ascensió, diguéssim, a, jo diria, a la influència en el món o a la conquesta del món, no? Uh-huh. Però amb una particularitat, mentre el personatge d'Orson Welles realment té la pulsió de conquerir el món i de controlar-lo i de tindre les seves mans, fins i tot controlant les seves amistats, el seu company de batalles, el Joseph Cotten, que és una mica un incrèdul, un il·lus, el que vol és estar al costat del conqueridor. És a dir, no vol aconseguir el món ni vol pertànyer a les grans fites que l'altre té marcat a nivell polític o a nivell de les arts o a nivell periodístic, sinó simplement vol estar al costat d'una persona que hi admira i que considera que és un home del seu temps. Al final, vull dir, en la pròpia evolució de la pel·lícula, veurem com aquesta personalitat forta acaba traicionant a tots els que estan al voltant amb ells, fins i tot aquells que estima, fins i tot aquell que és, d'alguna manera, ell ajudat per tirar endavant el seu projecte. És a dir, és una mica la imatge d'una amistat que inconscientment és contínuament traicionada.
Perquè l'amistat exigeix una complicitat que moltes vegades fa que els dos membres que participen d'aquesta complicitat no tinguin objectius similars, ni tan sols tinguin una posició o professional o social similar o ambició similar, sinó que el que fan és complementar-se, que és el cas que acabes de posar tu, on el ciutadà Kane porta l'iniciativa des del punt de vista de l'ambició i l'altre és el complement. Però durant gran part de la història aquesta complicitat actua. El que passa és que comença a fallar per un dels aspectes que moltes vegades falla l'amistat, i és que jo estic completament convençut que l'amistat és únicament una amistat a dos. És a dir, és una amistat intersubjectiva, és face to face, és cara a cara. En el moment que hi ha un tercer membre, el triangle, quan s'intenta una amistat a tres, les coses comencen a anar malament o poden anar malament perquè incorpores l'espectador. Mentre són dos, un i un, tot és d'una relació de complicitat íntima. Quan incorpores l'espectador, aleshores tu ja estàs fent representació, ja estàs fent una representació pel tercer. Aleshores, amb el cas que dius tu, i en molts casos, el que succeeix és que en un moment determinat la pressió del factor extern és tan gran que acaba afectant la complicitat i el compromís que hi havia entre ells. En el cas de Ciutadà Kane, el que succeeix és que en un moment determinat l'ambició del Ciutadà Kane el porta a una necessitat de manipular la gent, una necessitat d'alguna manera de fer demagògia, que va desequilibrant la pròpia relació de complicitat que tenia amb el seu amic. I això sovint passa. El moment que tu introdueixes un element histriònic o un element de pura representació dins de l'amistat, la poses en perill. Per això abans, quan parlava de conrear l'amistat acostuma a ser un cara a cara. Conrear l'amistat és mantenir la intimitat entre dues persones. Introduir una tercera persona és introduir un intrus. Introduir una multitud, com fa la ciutadà Kane, Orson Welles, és distorsionar per complet l'amistat.
Bé, aquesta seria, des del meu punt de vista, l'amistat com a compromís. És a dir, el compromís que adopta Orson Welles, bueno, en aquest cas, el personatge de Kane amb Leland, i el que adopta Leland en Kane, perquè un sense l'altre probablement no haguessin pogut arribar a les fites que es van plantejar, tal com exposa la pel·lícula, no? Anem a l'amistat com a prova. Aquí jo agafo una altra pel·lícula d'Orson Welles, que és La dama de Xangai, no?, en el qual Orson Welles, que també és, òbviament, el director, és el protagonista, junt amb, en aquells moments, la seva dona, Rita Hayworth, que fa el paper de Rosalie. Mentre Michelle O'Hara, que és Orson Welles, queda enamorat per Rosalie, aquesta el convertirà amb titella de la seva ambició per conduir-lo a voler matar, voler assassinar el seu prestigiós marit, que és un advocat de delinqüents de Coll Blanc, per aconseguir els seus diners i, d'alguna manera, per treure's de sobre la pressió ofegant que té aquest personatge sobre aquesta dona. D'aquesta situació, Orson Welles es converteix en instrument d'aquesta situació, d'aquest intent, diguéssim, d'assassinat, fins al punt que Orson Welles es va trobant atrapat amb el secret, amb un amor i alhora amb una admiració, alhora que al mateix temps es veu abocat a la destrucció d'allò que, que aquesta amistat que després esdevé amor, perquè, com has dit tu molt bé, l'amistat és un pont a l'amor o l'amor és un pont a l'amistat. No?
Jo crec que l'amistat com a prova és genuïnament infantil o genuïnament adolescent. Ja, jo recordo amb els meus amics d'infància que contínuament ens sometíem a prova. Aleshores, jo qualificaria l'amistat com a prova com a amistat immadura encara, que és la pròpia de l'infància, la pròpia de l'adolescència, i la que a vegades es porta entre amics, però que no és una relació d'amistat sòlida i madura. Poso un exemple més avançat que el de la infància o de l'adolescència. Les proves d'amistat que pot comportar una tercera persona, per exemple, entre dos amics, una dona, etc., que pot comportar posar a prova l'amistat en base a acceptar o no l'amor més que l'amistat o a l'inrevés. Jo crec que l'amistat que s'ha consolidat al llarg del temps és la que ja no posa a prova amb l'altre. O sigui, que parteixes d'unes complicitats en les quals tu has superat aquestes proves o les dones per superades en etapes anteriors, i aleshores és una amistat basada en una confiança il·limitada. Sense, o sigui, que no has de posar contínuament a prova. Jo recordo, quan érem nens, fins i tot el que qualificàvem del millor amic, el sotmetíem a prova pràcticament cada dia, o cada matí, cada tarda, amb proves amb els jocs, proves amb, no sé, amb carreres, amb combats, amb duels, etc. O sigui que hi ha un element de duel i un element de prova que l'amistat més adulta, l'amistat més madura, substitueix per la confiança il·limitada.
Però en aquest cas comporta que, com a prova, Orson Welles té que convertir-se en instrument, clar, diguéssim, de la mort d'aquest marit, i per tant és una situació extrema de prova, no?
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Anem un tercer element, no? L'amistat en l'intercanvi, no? I aquí una pel·lícula que jo crec que és especialment encertada per parlar sobre això, que és Campanades a mitjanit, no? Pel·lícula també dirigida per Orson Welles, en el qual hi fa el paper de Falstaff, que inicia la vida del joc, de l'engany, del sexe, el jove príncep Hal, fins que aquest assoleix la corona d'Anglaterra sent embestit com Enric IV. A partir de que és entronitzat, a partir de que el seu príncep Hal arriba a ser rei d'Anglaterra, aquest príncep se n'oblida de Falstaff i aquesta relació d'intercanvi que havien tingut al llarg del temps l'abandona i l'ignora en aquesta nova situació de poder.
Jo crec que aquí també falla una de les característiques fonamentals de l'amistat amb el sentit madur del terme, que és la relació d'iguals. En el cas que tu esmentes, hi ha una clara asimetria. Mentre el príncep utilitza Falstaff per la seva diversió, per gairebé com un amic bufó, Falstaff té un amor autèntic pel príncep. Ah. Aleshores, quan el príncep arriba a rei i ha d'aparentar una nova moralitat, un nou puritanisme que abans no tenia, li sobra aquest personatge, que és un personatge que ara únicament li produeix anuig i li produeix dificultats.
I recorda el pitjor.
I li recorda el pitjor de si mateix, i aleshores el liquida. I aquí es produeix el drama de la asimetria, perquè Falstaff, en efecte, tenia un amor sincer i un amor desinteressat pel príncep.
Bé, en aquest cas, jo crec que està especialment encertat la manera com veu el personatge Orson Welles, perquè realment Falstaff comença, diguéssim, la pel·lícula absolutament ensimismat, mirant el foc, com sent cremat per ell, perquè veu que totes les seves il·lusions han quedat devastades i transformades, per això que tu has explicat molt bé, i és que és abandonat per... És abandonat, sobretot també el que li dol, que és que és abandonat pel príncep, no pel rei. És a dir, el príncep ja no...
Per això vull deixar clara la meva posició, que encara que he nomenat al principi l'amistat com la possibilitat d'un amor tranquil, això únicament ho aplicaria a l'amistat amb el seu grau de maduresa extrema. Perquè hem de deixar molt clar que les relacions d'amistat comporten elements passionals de gelos, de possessió, etc., com les altres formes d'amor. I en el moment en què un se sent, sent el desequilibri o sent l'asimetria de l'amistat, se sent abandonat, se sent dolgut, el seu ànim de possessió queda vulnerat. És a dir, l'amistat no és que no sigui possessiva. L'art de l'amistat és portar el joc de les possessions a un equilibri.
Sí, per això jo crec que és interessant que entre el plantejament que tu feies a l'inici, que és el de la templança, de l'equilibri, com dius tu molt bé, tinguem en compte que les amistats també es desborden per unes passions que porten a situacions de destrucció, de proves, tu deies això del món infantil, que té, està molt ben vist, però que en el món adult és continu i en l'àmbit laboral també passa habitualment, no? Anem a un altre àmbit de l'amistat en la direcció que estàvem ara indicant, que a mi particular em sembla de les més commovedores o les més fascinants, que és l'amistat en la pèrdua, no? És a dir aquelles relacions que tu tens i que la vida pues, emporta per davant una persona i és en el moment de la seva pèrdua quan tu tornes, d'alguna forma, a sintonitzar amb tot allò que t'ha donat i tornes a aflorar el seu valor. En aquest sentit, jo, la pel·lícula que m'ha portat d'Orson Welles en aquesta línia és Set de Mal, no? Set de Mal, en el qual el detectiu Killen i la Marlene Dietrich, que fa el paper d'una zíngara i amiga que es diu Tana, tenen una relació d'amistat amb molt de temps, que s'ha fet amb molt temps, i que és una amistat fins i tot de secreta, perquè el personatge aquest és un detectiu corrupte que intenta violentar la voluntat de la gent per la via de la violència i que al final acaba tota la seva relació amb els altres, en aquest cas amb el detectiu mexicà Vargas, que està interpretat per Charlton Heston, acaba sent mort. I quan acaba sent mort, el personatge de la Marlene Dietrich fa una declaració de principis dient sí, aquesta persona era un gran detectiu, paraules textuals, i un mal policia, però en tot cas era tot un home. Una vegada aquest home ha mort, una vegada aquest home ha desaparegut i que ja no queda res d'ell, en aquest cas mort i assassinat, bueno, en aquest cas mort, és quan aflora la dimensió d'aquesta amistat, no? És a dir, que és una mica també a un altre nivell, pues, Michel de Montaigne amb Etienne de la Boitier, o el cas, diguéssim, d'Espriu amb Rosselló Val Porcel.
És que si abans he dit que l'autèntica amistat és aquella que perdura amb el temps, aquella que tenim encara present, no aquella que recordem del passat, que pot ser un record molt interessant de l'infància o de l'adolescència, sinó la que s'ha conreat i la que s'ha mantingut. Evidentment, el grau extrem d'aquesta preservació és l'amistat més enllà de la mort, més enllà de l'absència. Fins i tot, en aquest sentit, la pròpia literatura ens ha ofert casos commovedors, com el que abans he dit de Gilgamesh amb Enkidu. Gilgamesh se'n va al País dels Morts a buscar el seu gran amic Enkidu. A l'Ilíada, Aquiles vol abraçar a Patroclo, però Patroclo ja és mort i, per tant, abraça únicament un espectre. Els assajos de Montaigne, jo crec que les pàgines més commovedores estan lligades a aquesta exaltació de l'amic perdut. I jo he de dir que personalment vaig passar, he passat per aquesta experiència amb un amic, íntim amic meu, que es va morir molt prematurament fa 10 anys, es deia Miguel Herrera. Amb ell vam conviure quan jo vivia a Roma, vivíem en el mateix pis al llarg de gairebé 3 anys. Vam mantenir una relació, però des de diverses ciutats, quasi mai vam viure a la mateixa ciutat, però curiosament, els 4 o 5 primers mesos que convivíem a la mateixa casa, pràcticament no ens dèiem res. És a dir, que cada un era tan respectuós de la llibertat i de individualitat de l'altre que no ens dèiem res. Bé, després d'una relació de gran amistat que es va mantenir, ja dic, no tant per la presència física, perquè gairebé sempre vivíem en ciutats diferents, sinó per una gran relació espiritual, ell va morir fa 10 anys i jo puc dir molt, molt sincerament que em sembla que no passa un dia de la meva vida que en algun moment o altre del dia no recordi amb el Miguel Herrera, no recordi l'amistat, i en aquest sentit, quan tinc aquest record, doncs la dono com una gran victòria de l'amistat, perquè aquesta no és únicament una amistat que s'ha mantingut a través del temps, sinó més enllà del temps. I això, fins i tot a la nostra cultura, i en general a les diverses cultures del món, però a la nostra cultura, dona lloc a una de les més precioses extensions de la poesia i de la literatura, que és la literatura elegíaca i la poesia elegíaca. L'elegia neix per commemorar i evocar l'amistat veritable més enllà de l'amor i més enllà del temps. Aleshores, quan els que defensem l'amistat com a pedra angular de la comunitat humana i de la civilització humana, evidentment també defensem que la memòria de l'amistat potser ha sigut el capdalt central de tota la història de l'art. La memòria d'aquestes relacions d'amistat que ha portat això a l'elegia, ha portat moltes vegades a l'elegia curta, que és l'epitafi, ha portat a preservar la memòria de les coses i la memòria de la gent amb la qual tu has estat vinculat, i sobretot la memòria de l'amic. I des del punt de vista modern, tu deies al principi, són completament inoblidables les pàgines de Montaigne dedicades amb el seu amic, no? Però també són precioses les pàgines dedicades a l'amistat a l'ètica a Nicòmac d'Aristòtil. I no diguem el menys monument a l'amistat, al respecte, a l'amistat, a la lleialtat, a la fidelitat, que són tots els diàlegs platònics. Perquè de Sòcrates no hem conservat ni una sola línia. Sòcrates, per nosaltres, existeix
a través
de Plató, sí, amb un 99% a través de Plató. I existeix a través d'una amistat extraordinària que converteix via literatura i via filosofia la relació entre Sòcrates i Plató en una exaltació eterna de l'amistat.
Sí, a través també d'un gènere que és el diàleg,
clar,
que és un dels gestos propis de l'amistat. És però a dir, són dos amb diàleg.
Si t'hi fixes aquí, es remarca el que jo deia abans, que encara que hi ha algun diàleg així polifònic de Plató, els diàlegs són entre dues persones. Perquè està parlant Fedó, està parlant Sòcrates, està parlant qui sigui, però així hi ha la possibilitat del raonament veritable i íntim. En el moment que estem parlant tu i jo i hi ha una tercera persona que està aquí i que nosaltres ja l'hem de persuadir, l'hem de convèncer, hem de representar un paper, la intimitat i la sinceritat d'aquesta intimitat queda alterada.
Jo deia al principi, quan he fet aquella breu introducció, que hem passat, és un salt potser una mica forçat, però em serveix per preguntar-te en aquesta direcció. Hem passat del camp de batalla, recordar que l'antiga Grècia, com els antics samurais, la relació que es produïa entre l'home amb experiència, que deia abans, amb un jove que l'acompanyava al camp de batalla, es produïa una relació iniciàtica, també hi havia una relació sexual, una relació que no era exactament d'igual, sinó d'algú que ensenya de Pigmalión, d'iniciar amb un altre a el que és la vida. Hem passat, diguéssim, d'aquest nivell tan refinat de l'amistat, no?, cultivada en aquest terreny quasi bé de límit entre la vida i la mort, hem passat a l'actual situació de l'amistat, on probablement estem en un dels moments on l'amistat està entesa en termes quasi bé d'egoisme. És a dir, és amic aquell del que li puc treure alguna cosa, aquell que li puc, em puc gaudir d'algun aspecte, aquell del que em puc beneficiar d'alguna cosa. És a dir, el caràcter una mica mercantil de la pròpia experiència de l'amistat. Entre cometes, doni igual que els que estiguem els dos que estem aquí no formem part, potser, d'aquesta cultura, però que és evident que això està present quan, per exemple, parles amb amics o amb coneguts i et parlen com i de quina manera viuen l'amistat, jo crec que la viuen molt, amb un principi moltes vegades, molt mercantilista. No?
A veure, jo crec que totes les formes de l'amor, i entre elles l'amistat, requereixen partir del superàvit, no de la carència. Mm-hmm. Si tu et fas amic d'algú perquè ell t'hagi de subsanar les teves carències, el camí és perillós. De la mateixa manera que si tu estableixes una relació sentimental amb algú a partir de les teves carències. Per tant, jo crec que l'amor propi, està en condicions d'oferir, està en condicions de... L'amor propi i el regal, està en condicions d'oferir, està en condicions de regalar. Per tant, l'amistat basat en termes egoistes o mercantils, jo no la qualificaria d'autèntica amistat, perquè l'amistat exigeix un desinterès i, sobretot, un ser l'avantguarda del regal amb l'altre, regalar amb l'altre. Aleshores, jo penso que a la nostra època el que hi ha és una certa dificultat per establir aquests lligams de complicitat, aquest compartir que exigeix l'amistat. I et diria, intentant més anar més al detall, i això ens portaria segurament a consideracions massa llargues pel temps que tenim, diria que a la nostra època el que ha entrat més en crisi és l'amistat masculina, més que l'amistat femenina. Pel que jo veig, no ho dic per mi, que tinc alguns amics realment de ferro, amb una amistat de ferro, però pel que jo observo, si m'atrevís a fer de sociòleg, jo no sóc sociòleg i no m'atreviré a fer-ho, però el que veig al meu voltant és una certa crisi d'aquesta institució que era tan sòlida, que és l'amistat masculina, probablement lligada amb una crisi dels valors masculins, on no sabem molt bé per on han de derivar els valors masculins. Mentre l'amistat femenina jo crec que ha anat creixent, perquè en aquests moments la dona és com si estigués situada en un terreny de més gran superàvit emotiu i sentimental que l'home. I aleshores és capaç d'oferir molt més que l'home. Aparentment, ho dic com una consideració del que em sembla veure al meu voltant, més enllà de situacions individuals, ja dic, jo personalment no em puc queixar des del punt de vista de l'amistat, que em sento molt satisfet.
J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh, j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes
belle teinte à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore.
Poso sobre la taula una amistat, també relació amorosa, que ha generat molta literatura, o en tot cas ha generat molt mit al voltant, no? Que és la relació Jean-Paul Sartre-Simone de Beauvoir, no? Que és una relació de parella, però construïda, quan llegeixes les cartes a l'epistolaria entre ells, construïda bastant des del punt de vista més que amatori tradicional, diríem, amb una visió molt d'una fèrria i profunda amistat entre els dos, que fins i tot l'esfera, diguéssim, de la sexualitat és respectada, com si no visquessin junts, com si no tinguessin cap tipus de relació. Podríem dir que aquesta és una amistat que fa evolucionar fins i tot la idea de l'amor?
Jo no ho diria, perquè és un cas que jo, francament, mai he tingut una idea molt clara del que em creia d'aquesta relació. Sembla que hi hagi un acord. Els acords estan molt bé, però els acords, des del punt de vista passional, és bastant difícil de mantenir. Jo mai qualificaria de la meva relació amb una amant o la meva relació amb un amic, mai els qualificaria d'acords, com el Jean-Paul Sartre i la Simone de Beauvoir qualificaven. Mm-hmm. Són molt bons acords. Jo et posaria un cas més recent, que ja s'ha vist que no era tan acord. Quan el rei d'Espanya va dir que la reina era molt bona professional, va venir a dir que hi havia un gran acord entre ells des del punt de vista d'amistat i des del punt de vista professional, que en el seu cas era fer de reis. Després, els últims esdeveniments han demostrat que no era tan així. Amb això et vull dir que em dóna la impressió que és molt difícil mantenir un acord, com pot ser un acord comercial, com pot ser un acord polític, amb el terreny de les passions. Que el compromís és més delicat, la filigrana és molt més delicada, com perquè es pugui respectar a través d'un acord. Per exemple, intervenen els gelos, intervenen les possessions, intervenen molts elements. Jo em costa de creure que un amor entre un home i una dona, entre éssers humans, un amor apassionat, un enamorament, es pugui realment respectar a través de la lletra d'un acord. En canvi, una relació política... És que la relació, a vegades, de Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir sembla una relació política, ideològica, comercial, professional, sentimental, però sentimental en últim cas, que pot ser molt respectable, però és un acord. I jo crec que ni l'amor ni l'amistat són acords.
Mm-hmm. Però, en canvi, sí que podem dir, perquè ho hem comentat al principi, que de l'amistat pot sorgir l'amor, uh-huh, i de l'amor pot sorgir l'amistat com a conseqüència de que desaparegui una part, diguéssim, del...
Jo voldria matisar això. L'amistat implica un amor, uh-huh, i amb l'amor hi ha d'haver-hi amistat. Amb l'amor... Sí. Estem parlant de l'amor
sentimental.
Sexual... Amb l'amor eròtic, perquè tingui prolongació i perquè tingui gruix, hi ha d'haver-hi amistat, també. Uh-huh. En canvi, l'amistat amb ell mateix, amb ella mateixa, és una forma d'amor. És una forma peculiar d'amor. Jo diria que és una forma d'amor més estable, o amb unes possibilitats més estables, que l'amor eròtic, que està molt més dictaminat per les pròpies pulsions del cos i les pulsions de l'instint.
Mm-hmm. I un altre aspecte, amb una altra de les passions, ho vam tractar-ho quan parlàvem de la bellesa, i en l'àmbit de l'art, fonamentalment en l'àmbit de l'art, i és que es produeixen grans fidelitats entre marxants i artistes, en el qual la base més sòlida d'aquesta relació es produeix per la via de l'amistat, del qual després se n'aprofita, o millor dit, se'n beneficien les dues parts, perquè s'ha produït en allà una afinitat electiva, una afinitat molt profunda, en el qual podríem arribar a dir que una part, diguéssim, de l'art modern, que està molt basat en aquest àmbit de relacions entre col·lectius, entre pintors, entre creadors, sobretot a principis del segle XX. Breg, Picasso, són dos exemples, diguéssim, d'aquesta relació, diguéssim, d'amistat, acaben donant també elements molt productius o molt fascinants.
Poden donar-los, però jo crec que podríem escriure també la història contrària, és a dir, de les relacions de desamor i de desamistat que s'han produït entre artistes i marxants o entre escriptors i editors. En termes generals, jo diria que en el terreny de les passions, barrejar la professió amb la passió és poc recomanable, tant en el terreny de l'amor eròtic com en el terreny de l'amistat. A vegades, miraculosament, la relació professional consolida l'amistat, com alguns dels casos que has esmentat tu. Però els aspectes de la professió, amb la seva competitivitat, amb el seu lligam amb la vessant econòmica, etcètera, 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 en general són bastant perillosos des del punt de vista de la passió eròtica i de la passió de l'amistat.
Bueno, en aquesta línia, probablement la relació Rimbaud-Paul Verlaine, no? Sigui un cas, neix la relació des de la, diguéssim, admiració, amistat entre ells dos, això deriva en una relació amorosa o sexual, i acaba derivant en un intent d'assassinat per part de Verlaine.
Sí, però si t'hi fixes, era una relació de les que abans anomenaven de posar a prova contínuament. Ells dos es posaven a prova contínuament.
Una competició.
Competició, aviam qui es posava més a prova, amb la qual hi ha molt d'amistat immadura o d'amor immadura amb això, perquè no continuo a posar a prova.
Twilight, I fall in the harbor. Twilight, I fall in the hills.
Hi ha una altra relació, que aquesta potser és més intel·lectualitzada per com va acabar al final, que és la relació d'Oscar Wilde amb el seu amant, amb un llibre que és In Profundis, on s'explica com, per culpa, diguéssim, d'aquesta relació, Oscar Wilde acaba anant a la presó durant una època per aquestes relacions, no? I com fa un cant des d'aquest text a la tolerància, a intentar moure consciències.
Bueno, ho fa ell, però en realitat el que li passa a Oscar Wilde és que ell té una relació... De nou ens trobem amb les asimetries com les de Falstad i el príncep, no? En aquest cas és el seu amant més jove que ell, que en un moment determinat, sotmès a la pressió puritana social del seu mitjà aristocràtic, de la seva família, etc., renuncia a aquella lleialtat que exigeix l'amistat o que també exigeix l'amor. Renuncia, a més, d'una manera força abjecta,
i l'assenyala.
Sí, i aleshores és quan es produeix aquesta gran asimetria i diríem aquesta gran sensació d'amargura per part d'Oscar Wilde, però que demostra la grandesa d'Oscar Wilde, en lloc de portar-lo a una mena de ressentiment, fa, com tu deies, una gran exaltació de la tolerància. I encara que el seu final va ser més aviat dramàtic, jo recordo que a les últimes cartes de Wilde hi ha un cant a l'amistat. Potser no amb aquesta que ha acabat de manera tan nefasta, però sí que hi ha un cant a l'amistat. Perquè això, per acabar, jo crec que valdria la pena dir-ho, l'amistat educa amb la tolerància. L'amistat... Educar-nos a nosaltres mateixos, a la tolerància de l'altre, al que estimem al llarg d'anys, a l'amic, això ens fa més tolerants respecte al món, respecte a les idees, i ens fa menys maniqueus i menys dogmàtics.
Bé, vull acabar com acabava les cartes Sèneca al seu amic Lucilio, dient un final que a mi sempre m'ha semblat meravellós, i és que després de fer-li grans observacions sobre la vida,
entre aquests dos amics a través de les cartes, de l'idea al final, i així m'agradaria acabar el programa d'avui, li deia una frase que trobo molt brillant, és conserva't bo. Que em sembla que és una divisa de l'amistat, no? Sí, és a dir, que no perdis el centre, no perdis l'equilibri, conserva't bo davant dels avatars de la vida.
Bueno, sempre ens hauríem d'acomiadar així. All alone, come to me.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
El dijous 24 de novembre, a 7:45 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. El dijous 24 a 7:45 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Petit concert de nit. Maria, del musical West Side Story, per Ramon Vargas.
Maria.
L'Ascia Chiopianga, aria de l'òpera Rinaldo, de Händel, per Cecilia Bartoli.
petit concert de nit.